Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Les famílies de l'Institut Sant Quirze estan indignades i preocupades pel futur dels alumnes de batxillerat. Les famílies d'alumnes de l'Institut Sant Quirze denuncien que a hores d'ara encara no saben on s'ubicaran els alumnes de batxillerat. A partir del curs vinent, el centre comptarà amb dues línies de batxillerat, la qual cosa és una bona notícia, però l'AFA ha enviat un comunicat per mostrar la seva preocupació en no saber on s'ubicaran. En parlarem amb la presidenta de l'AFA, que és Paqui Noguero, i també amb el regidor d'Educació, Carlos Costa, per saber què està fent l'Ajuntament al respecte i quines solucions es preveuen. És el nostre tema de portada d'avui dijous 9 de juliol. Som al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Benvingudes i benvinguts un dia més al despertador matinal de la nostra emissora i saludem també en Josep Altafulla, que ens avança la resta de temes per avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. L'Ajuntament ha delimitat les zones que poden ocupar les gandules a les platges de Lloret. Escoltarem l'alcalde Adrià Lamelas comentant aquesta i altres novetats a les nostres platges per aquest estiu. A Lloret de Mar ja ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi. Escoltarem en aquest cas el que ens explica l'inspector de la policia local, Joaquim Martín, que és coordinador del Servei de Protecció Civil. Avui sí, parlarem amb Montse Palau de Mas, presidenta de la Plataforma per una Educació Digna a Lloret, que denuncia que el curs vinent el municipi no comptarà amb l'aula d'acollida intensiva. També entrevistarem el nedador Guillem Pujol, que ha confirmat la seva assistència a la travessia Jesushi Fusano, que aquest diumenge ja celebra la 40a edició. Escoltarem la cançó Nada es suficiente i també la protagonista del seu videoclip, l'actriu lloretenca Irene Soler. I també explicarem que ja s'han presentat el programa de Festa Major i els nous mocadors solidaris de l'Associació de Comerciants.
Doncs tot això és el que ens portarà fins a les 9 del matí, a banda de la previsió meteorològica, que arriba sense novetats destacades en aquesta onada de calor que estem vivint, i també repassarem l'actualitat general aquí, al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible Marc Vilamajor, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i tres, i com dic, poques novetats a la previsió meteorològica. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia. La calor intensa no dona treva i després d'una nit pesada de mal dormir, de fet no només a la costa sinó que en moltes comarques d'arreu del país, avui tornarà a ser un dia molt càlid. Continuem amb aquesta segona onada de calor de l'estiu i la màxima pot rondar novament els 35 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, enmarinada de cara a la tarda, vent sobretot de component entre sud i garbí, i sol i calm en general, sol radiant, i per tant un dia de ple estiu de canícula, però amb aquestes temperatures clarament superiors a les que tocaria en aquesta època de l'any. Entre divendres i el cap de setmana, el mercuri recula aquí, a Lloret, i també a tot Catalunya. Per tant, respirarem res, una miqueta millor, tot i que continuarem amb ambient canicular, temperatures per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, però sense els extrems que estem vivint aquestes últimes hores. Però tot plegat durarà poc, perquè de cara a la setmana que ve, l'onada de calor revifarà i, per tant, tornaran els valors extrems, especialment a l'interior del país. Una situació que haurem d'anar configurant, confirmant, segons vagin actualitzant els diferents models meteorològics, però bé, aquesta onada de calor sembla que finalment s'allargarà en total uns 10 dies i fins entrat el segon període del mes de juliol, la segona quinzena, sembla que no respirarem millor, i tot plegat sense pluja a la vista, sol radiant, calma anticiclònica, amb aquest anticicló subtropical i glopada d'aire càlid nord-africà, i només alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu, zones properes i també a l'àrea dels ports.
Doncs moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Tot i aquestes poques novetats, sí que volem fer un cop d'ull. El termòmetre en aquests moments aquí a Lloret de Mar, que ens marca una temperatura ja a les 8:05 del matí de 26 graus, dia molt assolellat i la humitat que se situa ara mateix molt baixa, al 44%. I seguim avançant, ho fem ara amb l'actualitat general. Què diu la premsa, Josep?
Doncs recollim també la calor i aquesta situació que estem vivint aquests dies en la premsa escrita. Diari de Girona avui obre precisament amb aquest tema. L'onada de calor toca sostre amb registres de fins a 42 graus centígrads, amb una fotografia d'una piscina, un refugi climàtic en un de tants municipis que han ofert aquestes instal·lacions per refrescar una mica a la ciutadania. Amb bateria de titulars també al diari de Girona, el Santa Caterina comença a fer reconstruccions de clítoris a la província. El rodatge d'una gran producció blindarà 3 setmanes més al barri vell. També llegim el Baix Empordà, govern i Diputació volen millorar camins i fer més dipòsits a les Gavarres. A peu de plana, en Cultura Girona fa del centre urbà un gran escenari amb concerts, màgia i dansa. I en esports, el nou Girona de Quique Álvarez viu el primer dia de la pretemporada. Això pel que fa al diari de Girona. Al Punt Avui no tenim la seva primera plana, la seva portada al nostre abast, però sí la resta de premsa escrita. El País obre dient que la Fiscalia acusa Peinado de desproporció i de preparar una confabulació. I també llegim: Trump sembra el caos a l'OTAN i reobre la guerra contra l'Iran. El diari El Mundo: Europa aplaca a Trump amb més despesa i l'implica davant Rússia. I el Partit Popular diu que oferirà incentius per reduir l'absentisme laboral. A La Vanguardia: Trump redobla la seva amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb escreix. I el Fons Monetari Internacional resta importància a l'impacte de la guerra de l'Iran a l'economia. El diari La Razón, un sol titular: Moncloa mira cap a un costat davant el cop de Trump. I a El Periódico de Catalunya n'hi trobem 3 de titulars destacats. Les empreses del sector espacial es tripliquen a Catalunya en 5 anys, Trump sacseja la cimera de l'OTAN amb retrets a Europa i Espanya, i el Suprem rebutja portar a la Unió Europea la regularització d'immigrants. El diari ABC: l'OMS alerta que el càncer amenaça el 2050 en duplicar la seva incidència. I amb una fotografia il·lustrativa a tota plana, la infanta Sofia defensa els mestres en el seu primer discurs. Diu que mereixen respecte, recursos i reconeixement.
Doncs això diu la premsa. Ens fixem en els portals digitals. En el cas de l'Agència Catalana de Notícies, el més destacat és que els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la L9. El canvi de roca dura tova i els sediments d'una antiga riera haurien afavorit l'esvoranc, segons un expert. D'altra banda, estabilitzant l'incendi de Gavà, que se sospita que ha estat causat per l'ús de material pirotècnic, ha estabilitzat també el foc de Navarcles, que ha afectat 30 hectàrees i una planta de reciclatge de residus, ha estabilitzat l'incendi del Pla de Manlleu després de cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals, i també doncs, ha estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Guimarà a l'Urgell. Per tant, la CN, que destaca tots aquests focs estabilitzats. En plana internacional, Donald Trump diu ara que Espanya ha sigut molt generosa a l'OTAN, malgrat les crítiques per la inversió en defensa. També a la CN hi llegim en plana cultural que Josep Pons i l'orquestra del Liceu actuen davant prop de 30.000 persones en el primer concert de clàssic a la platja, i Halsey i René Rapp posen el colofó a la jornada inaugural del Cruïlla 2026. Si ens fixem ara en el 3Cat Info, el més destacat també és que ja s'han estabilitzat els incendis de Guimarà, l'Alt Camp i el Bages. La calor bat rècords en 10 observatoris catalans i els 40 graus se superen a bona part del país. També podeu consultar quants incendis hi ha en un mapa que ofereix el 3Cat arreu de Catalunya. i diu que hi ha 219 municipis que tenen risc extrem d'incendi aquest dijous. Més coses, el 3cat Info ofereix un reportatge sobre com plantar cara a l'hostaleria i la restauració a les onades de calor amb cuines a més de 40 graus, i Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'incendi de les Gavarres davant dels retrets de l'oposició. De la plana cultural, en el Tour de França avui el titular és que el triomf, diu, el triomf de no posar tots els ous al mateix cistell es manifesta al Tour. L'esprintador neerlandès, patinador sobre gel de formació, s'imposa en el final accidentat de la cinquena etapa. És el joveníssim Paul Seixas. Més coses també en plana esportiva, Alexia esdevé The Queen i el 3cat ofereix els motius que l'han portat a signar pel London City. Fins aquí el repàs de l'actualitat general, 8 i 10.
Nova Ràdio Lloret. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, habaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de la Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
La ràdio de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ja tornem a ser aquí, hem fet una breu pausa, falta un minut ara per arribar a un quart de nou, avui és dijous 9 de juliol i comencem parlant en plana d'educació perquè les famílies d'alumnes de l'Institut Sant Quirze denuncien que a hores d'ara encara no saben on s'ubicaran els alumnes de batxillerat. A partir del curs vinent, el centre comptarà amb dues línies de batxillerat, la qual cosa és una bona notícia, però l'AFA ha enviat un comunicat per mostrar la seva preocupació en no saber on s'ubicaran.
L'AFA denuncia que a dos mesos de l'inici de curs encara no saben on s'ubicaran els alumnes ni les condicions en què començarà aquesta nova etapa educativa tan important per al futur dels joves.
En parlem amb la presidenta de l'AFA de l'Institut Sant Quirze, que és Paqui Noguero. Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Com esteu vosaltres, Paqui? Perquè ha començat l'estiu, les vacances pels alumnes de l'Institut Sant Quirze, però hi ha preocupació, no?, de cara al curs vinent. Explica'ns una mica quina és la situació.
Mira, doncs sí, doncs, la veritat és que mira, tots ens agradaria estar gaudint ara de vacances i estar tranquils, i resulta que bueno, tenim algun problema amb el que és l'educació dels nostres fills. Bé, nosaltres molt contents quan es van comunicar que a l'Institut Sant Quirze de Lloret de Mar hi hauria un batxillerat, començaríem amb batxillerat, i bueno, encantats, vale, molt bé. Però clar, per sorpresa nostra, clar, bueno, no tenim cap informació hem fet inscripcions de el que és ja el curs 2026-2027, sense saber ben bé bueno, on estaran els alumnes ubicats, perquè ja no tenim més espai, d'acord? Llavors nosaltres pensant que ficarien un barracó, com han fet fins ara, doncs, bueno, col·locar un altre barracó i fer les dues línies de batxillerat, que són uns 70 alumnes, d'acord? Bueno, per la nostra sorpresa, resulta que aquí no hi ha res lligat, vull dir, ningú sap on aniran ubicats, si es posarà un barracó o no, si es faran servir altres instal·lacions. És que clar, no tenim informació de cap mena, d'acord? Llavors això és una cosa que ja se sap des de fa un any, vale, la proposta, i si se tira endavant és perquè més o menys has de tenir una previsió d'on ubicaràs aquests alumnes i com es farà. Vale, doncs aquí sembla que, com que no tenim cap informació concreta de res, l'únic que demanem les famílies, que clar, ens apreten perquè la gent que fa la inscripció i on tenir el meu fill, i on clar, no els hi podem contestar res. Vull dir, no tenim cap manca, tenim manca d'informació, no, el següent. Llavors, doncs mira, trucant a nosaltres, preguntant aquí i allà, doncs resulta que aquí hi ha hagut un problema d'entesa entre les administracions i unes es van tirant la pilota a l'altra.
Ajuntament i Generalitat, entenem?
Sí, clar, l'Ajuntament i el Consell Territorial, suposo. Uh-huh. Llavors, clar, trobo que per part de l'Ajuntament jo crec que això ja tenia que haver estat enllestit i pactat, vale, entre les administracions. Vull dir, nosaltres demanàvem això, unes garanties de que l'alumne disposi d'espais i recursos necessaris per al primer dia de curs, que és el setembre. Estem parlant que queden 2 mesos.
Clar, per tant, Paqui, hi ha alumnes que ja estan matriculats en el batxillerat al Sant Quirze.
Estem matriculats, correcte, correcte. Mm-hmm. És que ja tenim la matriculació feta, vull dir, no és una cosa que diguis, no, si això ja s'ha plantejat i hem matriculat els nostres fills, que són 70 alumnes. Ostres, no pot ser que tu matriculis i diguis, vale, i on anirà el meu fill, si no hi ha res, no hi ha res construït, no hi ha res parlat, ni pactat, ni ningú sap on aniran. Mm. Clar, el que no pot ser en aquest cas és, per exemple, que en termini de 2 mesos jo, això han de córrer molt, per posar un barracó, si és que volen ficar un barracó. Perquè nosaltres el que no estem disposats tampoc és a que treguin aules que ja estan fent-se servir pels alumnes, treure una biblioteca, per exemple, treure una classe de científic. No podem treure aules dels centres que ja estan per posar el batxillerat, perquè això el que fem és repercutir en l'educació dels nostres fills. Vale? Si no fan una ubicació d'un barracó en un espai del Sant Quirze, no podem treure aules per ubicar aquests alumnes, perquè ens carreguem què? Saps?
Sí.
Això és el que no volem permetre nosaltres. Estem encantats de que hi hagi un batxillerat, però un barracó. És igual on te'l fiquis, és que ens és igual, no tenim mania, no t'estem dient... no estem en contra, estem a favor, però un barracó, no aules que ja hi són, que estan ocupades per treure-les i ubicar aquests alumnes, això no ho volem pas.
El que llegim en el diari de Girona és que l'Ajuntament ha explicat que el batxillerat començarà en uns espais provisionals a l'escola Joan Domènech, que està al costat de l'institut, que està en creixement i cada curs va afegint nous mòduls. Aquesta solució us serveix?
No, no, ni molt menys, és que no estem d'acord. És que, a veure, en quin cap cau que tinguis que fer una escola, Joan Domènech, amb nens petits, posar nens grans allà barreixats, treu-li espai a aquests nens, que també li trauran espai, que estan fent servir per ubicar aquests nens. És que estem a la mateixa, problema. Vull dir, no és sostenible. És que, vamos, ni parlar-ne. Vull dir, aquí no hi ha, aquí el problema és que no han sapigut portar això a terme. No sé què han fet durant aquest temps, perquè han tingut molt de temps, i no pot ser que un alumnat de batxillerat se'n vagi a una escola d'alumnes infantil a cursar els estudis. Vull dir, ho trobo inviable. És que hi ha un altre centre, és que no és el seu centre, és un altre centre, que han d'estar sortint i entrant d'un centre a l'altre, encara que estigui al costat. No, això no pot ser, això és una barbaritat, de veritat que això seria... Bueno, no estarem d'acord i ens mobilitzarem, si fan això, ja t'ho dic ara. Perquè... No, no és una manera.
Perquè, Paqui, confieu en que hi haurà una reacció per part del departament, sigui de la Generalitat, que és qui té la competència, o del Departament d'Educació d'aquí Lloret?
Sí, mira, la competència la té el Departament de Generalitat, però ells no han posat mai cap pega. Vull dir, aquí les pegues que s'han trobat sempre ha sigut l'Ajuntament de Lloret de Mar. Vull dir, ells han posat tot primers, vull dir, i no han arribat a un acord, vull dir... clar, no podem tirar la culpa sempre als serveis territorials, ¿vale? Perquè crec que és una cosa que és el propi ajuntament que no ha facilitat. Si t'estan donant a terme uns projectes i els hi tombes, perdona, pues digue'ls-hi tu quin projecte vols fer, ¿vale? I ja està. No crec que ells tinguin, les ganes les tenen de posar un batxillerat. I tots tenim ganes, i els juretencs també ho volem, això. Clar que ho volem, perquè els nens estiguin millor, i treure els bonys del Roca, treure els bonys del Coll, i poder estar millor tots. Però, ostres, per part de l'Ajuntament, jo crec que no faciliten gaire les coses. Haurien de facilitar una mica més. A veure quins problemes reals n'hi han, perquè no hi veiem tants de problemes. Doncs i han tingut molt de temps, ara corre cuita, clar, a corre cuita ara què fas? No, ni et dic, utilitzar els altres espais que ja s'estan utilitzant no és una manera de treure uns espais a una educació per ubicar uns altres alumnes. Ni uns estaran bé perquè els estàs traient, i els altres tampoc estaran bé perquè no tenen el que necessiten.
Doncs
i estem parlant d'una educació de batxillerat que t'estàs jugant una carrera, que la gent que realment vol estudiar tingui les condicions òptimes per fer-ho, saps?
I tant, sí, és una etapa fonamental.
Una
totes
etapa
són importants,
important.
Però aquesta és...
Sí, però aquesta més encara. I una altra cosa, perquè hem tingut que fer l'inscripció aquí, perquè, clar, no teníem una altra cosa, però molts pares, igual, s'haguessin plantejat, doncs mira, si jo arribo a saber això, inscric el meu fill a un altre lloc, saps el que et vull dir?
Sí, sí.
Vull dir, clar, no fas ja la inscripció. Si tu saps això, ja no faries. Molts pares se plantejarien, bueno, realment, doncs deixo de fer la inscripció aquí i me'n vaig a un altre lloc. No sé, per dir-te alguna cosa, no? Donar una possibilitat de triar tu l'educació. I no podem triar l'educació. Com a lloretencs i com a lloretenques, doncs, ostres, això ens fa molt de mal. Han de pensar una mica més amb els alumnes i amb la gent que vol estudiar i amb l'educació i esforçar-se una mica més, perquè jo sempre ho dic, la salut i l'educació no es toquen. Això és inviable, vull dir, hem d'anar al 100% tots les administracions per començar i nosaltres, vull dir, tots a una, i mirar de solucionar això el més aviat possible, que encara estem a temps, encara trobo que es podria fer.
Ho recollim i veurem a veure com evoluciona aquest tema abans que comenci el curs escolar al setembre. I Paqui Noguero, com a presidenta de l'AFA del Sant Quirze, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
De res, a vosaltres, i moltes gràcies. Vinga, a veure si se soluciona tot aviat, entre tots.
6:58. Seguim parlant del tema amb el regidor d'Educació, Carlos Costa, al telèfon. Bon dia.
Bon dia, Maria.
Sentíem la presidenta de l'AFA que deia que l'Ajuntament d'alguna manera posa pals a les rodes perquè la Generalitat té bona predisposició. Quin és el paper de l'Ajuntament en aquest sentit?
A veure, jo penso que la informació que tenen o és sesgada o algú menteix, perquè l'Ajuntament mai ha ficat pal a les rodes. Al contrari, l'Ajuntament, el que en el seu moment va fer repetir una taula de planificació a mig termini perquè no ens concedien el que demanàvem, en el mes de gener a Barcelona es repeteix la taula de mig termini i s'aconsegueix les dues línies de batxillerat en el Sant Quirze. Vull dir, la Generalitat ja sap des del 21 de gener que es fa això. Llavors, vull dir, mai hem ficat pal a les rodes. La primera proposta que presenta el departament, perquè ja no depèn de l'Ajuntament, depèn del departament, la primera proposta que presenta el departament és ficar el mòdul a sobre de la pista del Sant Quirze, que és una pista que es va fer amb els pressupostos participats i en el qual depèn, o sigui, és de Lloret i no és pas del departament. Llavors allà ens neguem a que fiquin una vegada parlat amb els veïns i amb reunions amb els veïns, diem que aquella no és un d'allò viable. Des d'aquella proposta, que si no m'equivoco devia ser cap al mes de març o així, triguen 2 mesos en presentar proposta. En aquella proposta, a partir d'allà, fins al mes de maig, que encara no teníem res, els truquem i els diem, perdoneu, ells continuaven capficats a la pista, dic, a la pista no pot ser. Llavors, truco a la cap de protocol de la Generalitat, de la consellera Niubó, i li dic que s'ho pot desencallar perquè aquesta gent no està treballant. No. Tenim dos cursos de batxillerat, ells ja han, diguéssim, ja han obert les places de Sant Quirze i jo no veig ganes de tirar endavant el mòdul. I no m'estranya, vull dir, coneixem com conec els serveis territorials de Girona durant molts anys, no m'estranya. Llavors, el dia 25 de juny tornen a vindre a Lloret i ens presenten la proposta de ficar on té a l'Institut Sant Quirze la pista de vòlei, que és la part de baix, quasi tocant, diguéssim, tocant a la part de sortida del barri. I davant meu, la tècnica de l'Ajuntament de Lloret els diu que estan incomplint una llei mortuòria per la qual Catalunya no pot tindre centres educatius a menys de 250 metres del cementiri, o dels cementiris, això és a tota Catalunya. I ells no, ni sabien, o sigui, és una llei que fan ells, que ens envien amb un llibret cada vegada que hem de fer una obra, i ells no l'apliquen. Llavors el problema no, per mi, poden ficar el mòdul on te vulguin, però cap tècnic de l'Ajuntament firmarà un permís d'obres si se'n compleix una obra o si se'n compleix una llei. Llavors en aquella mateixa reunió els hi proposem que el fiquin a l'altra banda de l'institut, que hi ha espai, que tal i que qual, i diuen que tenen molta pendent, que allò serà molta obra, que els costarà molts diners. Dic, perdona, no és el nostre problema els diners. El departament ha de dotar el Sant Quirze d'un mòdul i ja podeu córrer. A dia d'avui estem esperant la proposta. Jo ara fa 2 dies vaig trucant a la Miquel Marcel i vaig dir, escolta, fiqueu el mòdul un terroti, però heu de ficar el mòdul. I encara estic esperant de que algú digui sí o no, o què faran. Vull dir, ni l'Ajuntament té idea, ni no sé si la direcció del centre, sé que ahir van fer una reunió de directors a Blanes i no sé si van arribar a parlar, o sigui, i estem així, i nosaltres anem a darrere del mòdul, igual que anem a darrere del mòdul del Joan Domènech hem de muntar i que teòricament ja tenien que haver començat i no han començat, o sigui, una darrere l'altra.
Però per tant, regidor, entenc que aquests dies s'està treballant intensament. Podem garantir que els alumnes del nou batxillerat que es crea al Sant Quirze podran començar el curs amb bones condicions o ens hem de preocupar?
Clar, jo puc garantir que aniré darrere, però no puc garantir que estigui muntat perquè no depèn de l'Ajuntament. És com la bogeria que diuen que va ser l'Ajuntament qui va proposar que els nois de batxillerat anessin al Joan Domènech. Però si en el Joan Domènech no hi cabran els mateixos alumnes del Joan Domènech, com vols ficar dues aules de batxillerat? Si en comptes de dotar el Joan Domènech aquest any amb els 2 mòduls que faltaven, només munten un i ja està ple amb els mateixos alumnes del Joan Domènech. Vull dir, són d'aquelles coses que no depenen de tu, que tu t'has de barallar amb tothom perquè facin terminis, però no pots arribar més allà, vull dir, no... El que pots fer és anar trucant, anar insistint, anar barallant-te, però tot això depèn del departament, vull dir, i portem així, doncs, això, cada setmana trucant a veure com està, però vull dir, suposo que ells deuen tindre altres preocupacions o jo què sé, perquè no ho entenem.
Doncs estarem al darrere d'aquest tema per veure si qualsevol novetat que hi pugui haver i esperem que finalment els alumnes del batxillerat doncs, puguin començar les classes amb la dignitat que cal i amb les condicions que cal per iniciar una etapa tan important com és el batxillerat. Carlos Costa, regidor d'Educació, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia a vosaltres.
Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
Acabem de sentir els senyals horaris que ens marcaven 8:45 del matí. Donem pas a la crònica del temps d'en Xavi Segura. Bon dia.
Bon dia. La calor intensa no dona treva i després d'una nit pesada de mal dormir, de fet no només a la costa sinó que en moltes comarques d'arreu del país, avui tornarà a ser un dia molt càlid. Continuem amb aquesta segona onada de calor de l'estiu i la màxima pot rondar novament els 35 graus aquí a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, enmarinada de cara a la tarda, vent sobretot de component entre sud i garbí, i sol i calma en general, sol radiant, i per tant un dia de ple estiu de canícula, però amb aquestes temperatures clarament superiors a les que tocaria en aquesta època de l'any. Entre divendres i el cap de setmana el mercuri recula aquí, a Lloret, i també a tot Catalunya. Per tant, respirarem res, una miqueta millor, tot i que continuarem amb ambient canicular, temperatures per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, però sense els extrems que estem vivint aquestes últimes hores. Però tot plegat durarà poc, perquè de cara a la setmana que ve, l'onada de calor revifarà i, per tant, tornaran els valors extrems, especialment a l'interior del país. Una situació que haurem d'anar configurant, confirmant, segons vagin actualitzant els diferents models meteorològics, però bé, aquesta onada de calor sembla que finalment s'allargarà en total uns 10 dies i fins entrat el segon període del mes de juliol, la segona quinzena, sembla que no respirarem millor i tot plegat sense pluja a la vista, sol radiant, calma anticiclònica, amb aquest anticicló subtropical i glopada d'aire càlid nord-africà i només alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu, zones properes i també a l'àrea dels ports.
Moltes gràcies, Xavi, ho recollim. I atenció perquè és que la temperatura puja a Lloret ara mateix a 28 graus, quan són 8:45 del matí, 28 graus. La humitat per ser Lloret molt baixa, el 41%, i avui tenim el dia assolellat completament.
Bon dia, bona hora.
Seguim avançant, que tenim més qüestions per comentar aquí al Bon Dia, Bona Hora. Passant ara 3 minuts de 8:45. L'Ajuntament delimita les zones de gandules i parasols a les platges del municipi. És una de les novetats destacades d'aquest estiu per acabar amb un conflicte històric entre licitadors i banyistes.
En un acte de presentació de les diferents novetats d'aquest estiu, l'alcalde Adrià Lamelas ha explicat que a partir d'ara els responsables de les gandules marquen amb una corda l'espai que poden utilitzar i així queda clar quina és també la zona de bany lliure per tothom.
Vam detectar els darrers anys la problemàtica en vez de col·locar les gàndules per a l'hora del matí i per la diguem, dificultat que trobàvem els usuaris i els turistes en situar-se, passar-hi. Hi havia molta conflictivitat i vam decidir delimitar-ho, marcar-ho amb una corda i així tothom sabia exactament quina és la zona d'ús del licitador per posar-les i quina és la zona de bany normal i lliure per tothom. I per tant vam cercar també diferents polítiques públiques que es porten a terme a altres indrets, a altres platges, a altres destins turístics, i vam decidir que aquesta era la més correcta, tot i que ara hem de dir que la gent ho veu amb bons ulls i sembla que està funcionant.
A més, també s'ha canviat el color tant de les gandules com dels parasols per un color terra que queda més integrat en l'entorn que el blau tradicional. I una altra novetat destacada afecta les 8 guinguetes de les platges i cales que incorporen millores en els seus serveis i instal·lacions.
Després de la modificació del reglament de platges, aquests equipaments, com ja passava a les guinguetes, terrasses, de fanals i de les cales, passen a tenir condició de restaurant-bar i incorporen servei de restauració. A més, compten amb millores estètiques, amb una imatge més atractiva i harmoniosa amb l'entorn i la possibilitat d'una zona annexa de magatzem.
A més, aquest estiu les guinguetes ja no poden oferir ni vendre begudes alcohòliques en recipients superiors a un litre, ni fer publicitat d'ofertes promocionals, rebaixes de preus o similars d'aquest tipus de begudes. I tampoc no es permet fumar cap mena de substància ni a l'interior ni a les terrasses d'aquests establiments.
Hem millorat el servei, hem posat més valor, el valor gastronòmic dintre, la limitació de no begudes, de molt de volum, no xixes, no fumar la platja, perquè sí, volem valor, sí, volem qualitat, sí, volem famílies, sí, volem doncs, respecte al nostre entorn, a la nostra natura i a la nostra salut.
Són algunes de les novetats que el govern municipal i Lloret Turisme han presentat aquest dimecres.
Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
Compte, perquè hi ha risc molt alt d'incendis a Lloret de Mar. Protecció Civil ha decretat el nivell 3 del Pla Alfa al municipi i demana precaució a tota la ciutadania.
L'inspector de la policia local i coordinador del Servei de Protecció Civil a Lloret de Mar, Joaquim Martín, alerta que cal anar amb molt de compte.
Això ens fa recordar el risc que suposa, donada les molt altes temperatures que estem patint aquests dies i que continuaran almenys uns dies més, segons les previsions, de recordar el risc que suposa qualsevol element que pugui donar inici a un foc forestal.
En aquest sentit, el que ha de tenir en compte la ciutadania davant l'activació del nivell 3 és que no es pot fer foc en espais oberts i també es prohibeix la crema de rostolls i restes, fins i tot per aquells que tenen permís per fer-ne.
Cal recordar que només es poden autoritzar en activitats agrícoles ramaderes i activitats forestals, per tant, no, un que tingui un petit hort no pot cremar els rostres mai, no hi ha autoritzacions, s'ha de portar la deixalleria, però inclús aquelles que sí que puguin estar autoritzades estan suspeses de caràcter temporal en aquest nivell 3.
Un altre aspecte a destacar és que les barbacoes a casa només es poden fer si es compleixen els requisits necessaris.
Aquesta prohibició no afecta a les zones urbanes o urbanitzacions, sempre i quan la barbacoa, per entendre'ns, la tinguem legalitzada. Vol dir que urbanísticament estigui dintre de la memòria tècnica dels plànols declarats a urbanisme de la nostra casa i, per tant, aquesta barbacoa en tingui les condicionants del material de construcció, d'ignífug, de matabuspires exteriors i a una distància superior als 25 metres a qualsevol element de protecció forestal.
Evidentment, també està prohibit usar material pirotècnic a menys de 500 metres de massa forestal i, en definitiva, cal tenir molta precaució a l'hora de fer qualsevol activitat en espais oberts i zones boscoses.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Canviem ara de tema i recuperem la plana educativa quan són les 8:38 del matí per explicar que la plataforma per una educació digna a Lloret, PEDAL, denuncia la retallada de l'aula d'acollida intensiva pel curs vinent. L'entitat, que agrupa famílies d'alumnes de tots els centres del municipi, vol manifestar públicament el seu profund malestar i indignació davant aquesta decisió sobtada i unilateral del Departament d'Educació.
Recordem que, després de molt de temps de reclamar per a Lloret una aula d'acollida intensiva, el departament va accedir a crear-la el curs passat. Ara, però, la plataforma ha sabut per tercers, sense que fos una via de comunicació oficial, que el curs vinent no es prestarà aquest servei. Una decisió presa, diuen, d'esquena a la comunitat educativa i sense cap valoració prèvia amb els equips directius.
Saludem la presidenta de la Plataforma per una Educació Digna a Lloret, Montse Palau Dalmas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, per situar-nos una mica, Montse, què és l'aula d'acollida intensiva i què la diferencia d'una aula d'acollida convencional?
Una aula d'acollida intensiva és una aula on arriben tots els alumnes recent arribats a Lloret de Mar i que no han passat mai per una escola en llengua hispana. Llavors, tots els alumnes que venen de països tan diferents com la Índia o Rússia i que tenen una cultura molt allunyada de la nostra, es posen en aquesta aula d'acollida per fer un aprenentatge intensiu de català i castellà abans de poder arribar a una aula convencional i poder seguir les classes amb normalitat. Aquesta aula d'acollida... Perdona.
No, digues.
Aquesta aula d'acollida intensiva es va aconseguir aquest any passat gràcies a les peticions de la nostra plataforma a la conselleria i vam aconseguir una aula d'acollida intensiva en un pla pilot. Érem la primera aula d'acollida intensiva de la província de Girona.
Val, això és el que volia dir, no? Que després de molt reivindicar-ho, ho vau aconseguir pel curs passat, però ara us heu assabentat que el curs vinent no hi haurà aquesta aula d'acollida intensiva.
Exactament. Per aquest any vinent ens hem assabentat, no per cap comunicat oficial, sinó una mica per accident, que aquesta aula d'acollida no segueix. I bàsicament els motius pels quals no segueix, segons la conselleria, és que no hi ha hagut prou alumnes. És cert que només hi han hagut 11 alumnes que hagin estat en aquesta aula, però hem tingut un total de 88 alumnes que han arribat. Llavors, aquí això ens fa veure que potser aquesta aula d'acollida no es va plantejar com s'havia de plantejar, ja que hi ha hagut una despesa de personal una mica infrautilitzada, no? Perquè hi han hagut dos professors que han estat durant tot aquest any amb aquests 11 alumnes, quan n'hi hauria hagut 88 que podrien haver pres part.
I això per què ha passat?
Això és degut a que aquesta aula d'acollida va començar el mes d'octubre, quan el curs ja estava iniciat, de tal manera que tots els alumnes que van arribar entre el maig i l'octubre es van assignar a un institut, el que els hi toqués, però com que no hi havia aula d'acollida intensiva, no van acabar anant en aquesta aula d'acollida. Això va fer que hi hagués molts alumnes que no poguessin aprofitar el recurs. A més, aquesta aula d'acollida estava centralitzada només per tercer i quart d'ESO. Això feia que els alumnes de primer i segon que arribaven haguessin d'anar a una aula convencional, quan en realitat els hi feia la mateixa falta que els de tercer i quart. Llavors, els requisits eren tan exquisits que feien que molts alumnes no hi poguessin prendre part,
perquè
malbaratant el recurs.
Perquè, clar, la vostra idea és, aquesta aula d'acollida intensiva el que fa és que els alumnes, quan arriben aquí abans d'anar a un institut convencional, passin per aquesta aula de manera intensiva per aprendre nocions de la nostra llengua i de la nostra cultura i després s'incorporin al centre que els hi pertoqui, no? Aquesta seria la idea, i els requisits aquests tan limitats van fer que molt pocs alumnes poguessin gaudir-ne, i ara el departament considera que no ha funcionat. Aquest seria una mica el resum?
Exactament, aquesta és la idea. Llavors, el que nosaltres diem és que aquesta aula hauria funcionat, i de fet ha funcionat pels pocs alumnes que s'hi han acollit, ha funcionat molt bé l'aula, perquè tots els docents estan d'acord en que ha sigut una molt bona eina. La llàstima és que no s'hagi pogut fer partícip molts més alumnes, i el nostre des d'aquí el que reclamem és que aquesta aula es faci més àmplia, s'extengui a tots els alumnes de secundària i que sigui un recurs que realment es pugui aprofitar.
Clar, ara estem al juliol, els centres educatius ja estan pràcticament de vacances, tot i que les direccions segueixen treballant, el departament va a mig gas, no sé si... Vosaltres ara feu aquest reclam, la idea és aconseguir-ho pel curs vinent? Fareu força durant l'estiu perquè així sigui?
No, la nostra idea és lluitar des d'ara fins a finals de juliol per aconseguir aquest recurs, per aconseguir el compromís de la conselleria. No entenem massa bé què va passar l'any passat, perquè aquest recurs es va assignar durant el mes de juliol i, en canvi, fins al mes d'octubre no es va fer efectiu, quan ja sabien que el posarien. La nostra idea aquest any és lluitar perquè aquest recurs comenci el curs el dia 8 de setembre, com les classes convencionals, i així que tots els alumnes que arriben durant aquest estiu, avui mateix em consta que hi ha una comissió de garanties d'admissions, és a dir, que és la comissió on es matriculen tots els alumnes de matrícula viva que arriben al municipi, se'ls assigna un institut. Hi han 70 alumnes en total, des d'I3 fins a quart d'ESO, o segon de batxillerat, que han arribat des del mes de maig fins ara. És a dir, en dos mesos ens han arribat uns 70 alumnes. Lloret segueix tinguent una gran matrícula viva i necessitem una solució. Si aquesta aula d'acollida intensiva no ha acabat de funcionar pel que fos, el que necessitem és que es repensi per fer que funcioni. No treure el recurs no és mai una solució, és repensar-lo.
I tant, doncs a veure si us fan cas. Clar, és que a mi, jo vull remarcar això que dius, no?, de la matrícula viva, que són els alumnes que arriben al llarg del curs. En el comunicat que heu enviat, i ho deies, no?, que van arribar de secundària 88 alumnes, perquè la gent se'n faci una idea, seria l'equivalent a 3 classes senceres d'alumnes que van arribant al llarg del curs, amb el que això suposa, no?, pel ritme d'una aula i per tota la dificultat d'alumnes que venen no d'altres pobles de Catalunya ni tan sols de l'estat espanyol, sinó, com deies, de països molt i molt diversos. Per tant, això és que s'ha d'emfatitzar molt, que fa molts anys que passa aquí a Lloret i que sembla que des del departament no li acaben de donar la importància que té.
Exactament, Lloret és un poble d'acollida i estem molt disposats a acollir des de sempre a tothom, però els hem d'acollir amb condicions i hem de tenir els recursos perquè estiguin ben atesos. I els propis alumnes lloretencs ja integrats també es mereixen estar ben atesos. El fet de que vagin arribant alumnes constantment distorsiona tant la classe convencional com els pobres alumnes que acaben d'arribar i s'han d'integrar.
Doncs queda molt ben explicat. Montse Palau Dalmas, presidenta de la Plataforma per una Educació Digna a Lloret, moltes gràcies per aquestes explicacions i estarem pendents de qualsevol novetat que hi hagi al respecte. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Tretze minuts i seran les 9. Parlem ara de Guillem Pujol, que participarà a la travessia Iasugi Fossano, l'exnadador del Club Natació Lloret, que ha estat nadador internacional i ara més és membre de la Junta de la Federació Catalana de Natació, ha confirmat la seva assistència a la prova que aquest diumenge celebra la 40a edició.
La presidenta del club, Olga Valls, ens deia fa uns dies que arribar a la 40a edició és un motiu d'orgull per a l'entitat.
Home, doncs molt positiu, efectivament, perquè pensant dels seus inicis que es feia jo una colla que va organitzar en Fossano per fer alguna cosa a mar, de sortir a nedar i que havíem sigut 15, 20, 40, 50 persones a la quantitat de gent que som ara i que ja per molts nedadors és una cita ja anual.
Recordem que la travessia mantindrà el format habitual amb dues distàncies perquè hi pugui participar gent de diferents nivells.
Sí, hi ha el recorregut de 1.500 metres i el recorregut de 500. Ja per la gent que és capaç de nedar 1.500 metres, que cada vegada són més gent, i llavors per als que només volen nedar una mica o per nanos més petits, siguin del nostre club o no, que llavors naden aquests 500 metres i ja està, que és molt assequible per molta gent.
L'única novetat d'aquest any és el canvi d'horari per causes alienes al club. La prova principal s'avança mitja hora.
La sortida és en el passeig de Sa Caleta, on el passeig fa curva, diguem, per dir algun lloc a davant entre el Belamar i la Gijonenca, i aquest any sí que com per causes alienes al club, la sortida de la travessia de 1.500 serà a les 9 en comptes de les 9.30 i la de 500 a les 10.
Des del Club Natació Lloret confien que aquesta 40a edició torni a reunir centenars de participants. Tenim al telèfon a Guillem Pujol i el saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que aquest diumenge participaràs a la travessia de Lloret?
Bueno, després de molts anys de no poder participar a la travessia per un tema de calendari competitiu i de més, doncs després de ara just un any que em vaig retirar, doncs ara que estic doncs ja retirat i vaig fent doncs travessies més populars, tenia moltes ganes de poder fer doncs una de les travessies per mi més emblemàtiques per mi, que és la casa dels avis, que en aquest cas doncs de Lloret, i després de molts anys amb moltes ganes de tornar-la a fer, poder retrobar-me també amb antics companys i ja no només competir, sinó tornar a estar amb el que havia estat el meu club.
Què diries que la fa especial, has dit emblemàtica, aquesta prova per tu?
Bueno, moltes coses. Una d'elles és, primer de tot, que sigui el memorial de Yasuki Fusano, que va ser entrenador meu quan era petit allà a la piscina de l'Olímpic. Segon, també això, no?, de que doncs som una família molt de Lloret i doncs que sigui la travessia una mica de casa, conjuntament amb la de Blanes, doncs després de tants anys de no poder-la fer, aquest any que la pugui tornar a fer, doncs fa que sigui una travessia molt això, no?, amb la família, amb la gent de casa, antics coneguts, companys que també fa anys que no veig, llavors una mica també tot aquest retrobament i una mica la tornada a casa.
Hi ha un nou recorregut, el coneixes?
No, la veritat és que el desconec. Sé que antigament es feia la travessia d'una extensió molt similar, també de 1500. Jo recordo, bueno, que sortíem d'una punta de platja, anàvem cap al castell, i era giraboia i fer l'entrada. No, la veritat que no ho desconeixia.
Uh-huh. Ara mateix, però, tu en quin punt et trobes en la teva carrera esportiva?
Bé, doncs ara mateix, com t'he comentat, fa un any que em vaig retirar, però bueno, segueixo una mica entrenant-me, perquè al final doncs m'agrada mantenir-me una mica actiu, i ara mateix doncs estic també com a president del Comitè d'Aigües Obertes de la Federació Catalana de Natació, llavors segueixo molt vinculat en el món de les aigües obertes, especialment en el món de les travessies, i si bé és cert que la Lloret no és del circuit català, no me la podia perdre per tots els factors aquests, una mica, no?, que et comentava del per què per mi és tan emblemàtica i per què també tenia tantes ganes de poder tornar-la a fer.
Uh-huh. Canvia molt, no?, suposem, el fet de ser nedador a treballar a despatx.
Sí, la veritat és que el canvi no va ser gens fàcil, va ser també una mica de treball amb el psicòleg, una mica de preparació prèvia al deixar-ho, no?, aquest, que no fos un desen a zero, perquè no hagués pogut, va ser una cosa doncs una mica progressiva, que a poc doncs vaig anar de manera progressiva entrenant cada cop menys i marcant-me també una última competició com professional, i a partir d'aquí agafar-ho en un nivell més amateur, que és el que estic fent ara, tot i que ja dic que tot i així, si puc, intentaré competir el diumenge a la travessa, i si puc doncs intentar guanyar o estar, si més no, davant posant-nos difícil a la gent, allà estarem donant guerra.
Vaja, que l'ànim competitiu no l'has perdut pas.
No, crec que sóc molt competitiu gairebé en tota la vida, fins i tot a vegades, doncs això, fins i tot a casa, si juguem al que sigui, joc de taula o a consola, que sigui, sempre vull guanyar, m'agrada molt guanyar, sóc molt competitiu, però bueno, també a la travessia de Lloret, com us comento, també doncs fa més il·lusió no per un tema competitiu, sinó per un tema d'això, no?, de retrobament, de tornar a veure molta gent que sé que veuré aquest dia, que doncs fa més temps del que m'agradaria que no veig, perquè per un tema de calendaris i de més, doncs feia temps que no podia estar per casa, i bueno, també de moltes ganes d'això, no?, una mica de gaudir de la festa de natació a Lloret, que serà aquesta travessa.
Per acabar, com animaries directament a la gent a venir aquest diumenge?
Doncs que s'animi a participar a tothom, crec que és una travessia amb una distància molt assequible per a tothom, són 1.500 metres, però crec que al final qualsevol persona que sàpiga doncs nedar un mínim, tenir un mínim de nivell de natació, que a més sé que Lloret amb la piscina tan increïble que tenim, doncs molta gent va nedar-hi, doncs intentar que s'animin a disfrutar una mica del diumenge, ja també com a repte de poder complir amb aquests 1.500 metres, i cal dir una mica del que és també tot l'ambient que es forma al voltant de la travessia, família, amics, veure també com hi ha més gent que gaudeix del món de l'aigua, conèixer també a noves persones, nous grups, a vegades, no saps si d'aquí doncs, pots conèixer potser un grup d'entrenament, companys d'entrenament amb els quals doncs, pots seguir entrenant, i en el món de natació som un món que estem creixent i que cada cop va més, i especialment les aigües obertes crec que és una cosa que la tendència s'està explotant molt, i crec que és una cosa molt, molt entretingut i algo de la qual pots gaudir molt, ja que cada espai és molt diferent, i Lloret, que sonim la Costa Brava, crec que a més el paisatge i l'ambient doncs ajuda.
Guillem Pujol, gràcies per aquesta comunicació, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
Carmen sale de trabajar como pronto a las 7:20.
5 minuts per les 9. L'actriu lloretenca Irene Soler és la protagonista del videoclip d'aquesta cançó que escoltem de fons, Nada es suficiente, del grup madrileny Florida Blanca.
Ella mateixa ens explica que només sentir la cançó va oferir-se per participar en el videoclip perquè es va sentir molt identificada amb la lletra.
Quan em van ensenyar aquest nou tema vaig dir, uau, si m'encanta, sisplau, m'encantaria poder participar de la manera que fos, perquè em vaig sentir molt identificada amb la majoria de les històries que explica la cançó. Parla de les històries de diferents dones actuals i les seves circumstàncies on, facin el que facin, res és suficient. De seguida em van proposar ser la protagonista i fer d'una dona que fa totes les dones, perquè al final pràcticament totes som aquesta, no? I totes aquestes, no?
Una cançó que, segons l'actriu, és molt necessària perquè denuncia una realitat que afecta a molta part de la població, especialment, en aquest cas, a les dones.
Crec que és una cançó, a part de preciosa i que s'enganxa i que els hi ha quedat molt bé, molt necessària. Molt necessària per fer una crítica a la societat, a la vida que estem vivint, on els lloguers són impossibles, on els sous no pugen, però tota la resta sí, i on cada vegada es fa més difícil poder arribar a tenir una vida digna i no precària. I que moltes vegades fem i fem i fem i ho intentem tot i res del que fem és suficient.
No obstant la crítica que hi ha al darrere, Irene Soler remarca que el tema també té una mirada positiva perquè, malgrat tot, sempre val la pena tirar endavant.
Té una part positiva on ens diu que tot i així encara podem somriure, no? I menys mal, perquè si no què ens quedaria. Però crec que és important dir-ho i parlar del que està passant amb els lloguers, amb els sous, amb les feines i de la vida que estem vivint ara mateix, on moltes vegades ja la gent entra en depressió de dir, és que faci el que faci, on arribaré i què podré fer. I hem de seguir intentant sobreviure i viure i ser felices, però a la vegada també hem de dir, ei, què està passant, i veure si es pot fer alguna cosa.
La cançó Nada es suficiente, la que escoltem de fons, del grup madrileny Florida Blanca, i amb el videoclip protagonitzat per Irene Soler, es pot escoltar a Spotify, i el videoclip es pot veure a YouTube. I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Queden ara 2 minuts per arribar a les 9 del matí. Un Bon Dia, Bona Hora en què hem tingut dos temes punyents de clau educativa. D'una banda, les famílies de l'Institut Sant Quirze han mostrat la seva indignació i preocupació pel futur dels alumnes de batxillerat. I és que aquest centre comptarà amb dues línies de batxillerat a partir del curs vinent. És una bona notícia, però l'Associació de Famílies, l'AFA, ha enviat un comunicat mostrant la seva preocupació perquè encara no se sap on s'ubicaran aquests alumnes. Segons l'AFA, bona part de la culpa d'aquest neguit és per l'Ajuntament, que diuen que posa pals a les rodes, però hem parlat amb el regidor d'Educació, Carlos Costa, que ens ha explicat que l'Ajuntament té bona predisposició, que està al darrere dels serveis territorials d'educació per intentar trobar una bona ubicació pel nou barracó que ha d'acollir els alumnes de batxillerat el curs vinent, i nosaltres seguirem de ben a prop aquesta qüestió a veure si s'acaba aconseguint una bona solució. També en plan educativa hem parlat amb la presidenta de Padal, que és la plataforma per una educació digna a Lloret, que en Montse Palau del Mas, que ens explicava que denuncien que el curs vinent no hi haurà aula d'acollida intensiva aquí al municipi i, per tant, també estan al darrere d'aquest tema amb els serveis territorials d'educació perquè aquesta aula es va crear el curs passat i creuen que és una aula, una eina clau per la integració dels alumnes nouvinguts a la secundària. Més coses, doncs, també hem parlat amb Guillem Pujol, que serà a la travessia i a Sugi Fossano d'aquest diumenge, que arriba a la 40a edició. I hem escoltat ara a l'actriu lloretenca Irene Soler, que és la protagonista del videoclip de la cançó Nada es suficiente. Això i més aquí al Bon Dia Bon Hora. Nosaltres ho deixem, però tornarem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que passeu un molt bon dijous.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.